família és coneguda i dilatada. Hi ha el 5 i les seves aventures, hi ha el 7 i els seus secrets, hi ha Heidi, hi ha els Grimm, hi ha Andersen, hi ha Maya, hi ha Peter Pan, i evidentment, i de pentinat inconfusible, hi ha Tintín i Milú, i Haddock, i Tornassol, i el temps no compta ni l'espai, qualsevol nit pot sortir Hergé. Avui a Ciutat Maragda revivim la història de l'editorial Joventut, gairebé centenària, amb el seu director, en Lluís Cendrera, i viatjarem a l'univers Tintín amb en Jordi Puntí i amb un dels homes que més en saben del personatge, l'escriptor i tintinaire Joan Manel Soldevilla. Avui, amb llamps i rellamps, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
I obrim avui saludant en Lluís Cendrera. Què tal? Benvingut a Ciutat Maragda.
Què tal, com esteu?
Director general d'Editorial Joventut, Joan Manel Soldevilla, que ens escolta des de la delegació de Catalunya Ràdio a Girona. Com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Professor, escriptor i tintinaire, que és una paraula, ja hi entrarem, que ens encanta. I el Jordi Puntí, també tintinaire, m'imagino.
De segona fila, però sí, també, també. Què tal?
De segona fila. Això ja ho comprovarem al llarg del programa d'avui. Comencem parlant de Joventut, editorial fundada a Barcelona el 1923. Per molts anys, en fa 95, aquest 2018.
Correcte.
I que a mi l'horitzó, el centenari, el teniu a tocar.
Bastant a prop, sí.
Una editorial, a més, la setmana passada parlàvem de, amb l'Oblit Baseiria, d'àlbum il·lustrat, d'il·lustracions, literatura infantil i juvenil, i Joventut, jo diria que és de les primeres, de les pioneres que van apostar per l'àlbum il·lustrat quan encara no era una tendència.
Des de logo, vull dir, va ser una... Bueno, primer va ser el meu avi en els anys 20 del segle passat que va apostar per la literatura infantil, traduint, va ser el primer que va traduir els contes d'Andersen, els contes de Grimm, va publicar als anys 20 i 30 del segle passat pues, les aventures de Heidi, de l'Abeja Maya, que sembla que siguin de còmics japonesos, però aquests llibres venen de molts anys enrere, no? I en els anys 50, des de luego, s'apostava moltíssim per l'àlbum il·lustrat quan era un gènere que pràcticament era desconegut i érem quasi els únics. No?
Peter Pan va ser el primer títol?
Peter Pan va ser potser el primer títol, tens raó, sí.
1925.
1925, sí, em veig que has estudiat força.
Sí. Home, no, una mica... Amb el Jordi Puntí també l'altre dia en parlàvem de, no? de títols i de records, sí. de records de joventut en els dos sentits.
Exacte, no, més, és que passa una cosa, i és que... Hi ha, com que és una editorial gairebé centenària, hi ha diverses generacions de lectors que han crescut amb aquests llibres i al mateix temps, com que s'han continuat reeditant, per descomptat els Tintins, però molts d'altres, s'estableix un fenomen que no és tan normal, que és que els pares recomanen als fills i potser als nets els llibres que han llegit. Clar, jo, per exemple, avui mirant una mica la web de Joventut... m'he adonat que ells continuen publicant, segurament no els heu deixat de publicar mai, els llibres de la Enid Blyton, que la meva generació vam créixer, no?, en part amb aquests llibres, sobretot els dels 7 secrets i els llibres dels 5. I aleshores he vist, per exemple, que clar, ara aquí el que s'ha fet és actualitzar la il·lustració. O sigui, els nens, quan jo ho llegíem als anys 70... Els nens tenien un aspecte molt britànic. Les il·lustracions probablement eren il·lustracions que venien d'Anglaterra i llavors tenien un aspecte molt britànic. I en canvi ara les il·lustracions ja són molt més nostrades, més d'aquí probablement, i per tant la sensació és que els 5 podrien estar a la cantonada i segurament, intueixo, si es venen i si es continuen editant, és perquè aquelles històries doncs, no han caducat gens, no?
Bueno, de fet, el que dius és molt cert, i no solament vam actualitzar les il·lustracions, sinó que vam retocar els textos, cosa que va ser bastant polèmica, perquè sempre sortien puristes dient que no es poden tocar els textos i tal, però realment és una cosa que va sortir d'una iniciativa dels editors anglesos, això es va fer tant aquí com a França com a altres països, i és més que res treure, doncs, si t'adones, i en els textos antics hi havia coses misògines, hi havia coses...
Sí, i tant.
Racistes, inclús, no? Vull dir, parlaven del campament de gitans que eren tots lladres, no? I això ha fet pues, que els cinc ara estiguin visquent com una segona joventut, no? Vull dir, estan tornant a ser recomanats pels mestres, estan augmentant les ventes any rere any. No? I, de fet, hem fet també com una sèrie nova per més petits dels cinc, que és tot color dintre, amb molt menys text, però amb una diagramació molt per joves, que fan que molts nens s'iniciïn amb aquesta sèrie petita i després continuïn amb la sèrie per grans.
Clar, suposo que t'ho deu haver dit moltes vegades, però quan jo els llegia de petit hi havia una cosa que sempre em sorprenia molt i que, de fet, és una paraula que vaig aprendre allà, que era zarzaparrilla, no? Que
sí.
Bevien sempre cerveza o zarzaparrilla o cerveza de jengibre, no? En la versió castellana. Després van sortir les versions catalanes, també.
Sí.
Clar, això ho heu canviat, també, o continuen bevent zarzaparrilla?
Ho hem canviat.
Ho hem canviat. Sí, ara veuen, probablement veuen gasosa o aigua o Fanta o...
Sí, o alguna semblant. Joan Manel, al teu cas, després obrirem la carpeta Tintín, que és inacabable, però de joventut, Diana, quins títols han estat per tu també importants? Quins títols diries tu que, a més ets expert no només en Tintín, sinó en d'altres referents literaris que han estat símbol de l'editorial?
A veure, jo crec que en joventut és una cosa que podríem haver dit els que tenim una edat, però és que no és veritat, perquè els que tenim qualsevol edat hem passat per joventut. Això és una cosa veritablement significativa, no? I jo recordo molt especialment com a lector, però apassionat, no només el 5, sinó que hi havia una sèrie una mica anterior al 5, que era Aventura, també de l'Enid Blyton, que bueno, va ser fantàstica, i en aquest sentit hi havia una qualitat d'edició notabilíssima, però els 5 vaig entrar amb ells amb veritable passió. Los Siete Secretos em van agradar moltíssim, i la veritat és que l'àlbum il·lustrat, per exemple, també va ser una cosa que va entrar a casa quan jo era nen amb molta facilitat, no? D'alguna manera joventut feia un tipus d'edició com molt europea. És a dir, que es diferenciava bastant en els anys 60 i 70 del que feien els altres editors que començaven a fer coses pel públic juvenil, no? I aquest aire una mica europeu, aquest aire visual, no? Amb il·lustradors com el Pablo Ramírez, per exemple, li donava una identitat, una potència realment única. I ara aprofito per dir que en aquest context Tintín encaixava molt bé.
I tant, no m'estranya. Espera que el Jordi, que em sembla que també en recorda un altre títol, m'està dient.
Sí, de fet, per mi un dels títols mítics de joventut, que a més demostra que estaven molt, molt al dia del que es publicava des del principi, és una novel·la per nens, per joves, que es diu Emily i els detectius, de l'Eric Kästner, no? Que és un gran clàssic. És una novel·la que va sortir el 1929 i aquí es va traduir el 35, es va publicar en català, amb una edició molt bonica, amb unes il·lustracions originals d'un il·lustrador alemany, i a més amb fotos d'una pel·lícula que s'havia fet a l'any 31. L'edició catalana, que es deia Emili i els detectius, i amb un subtítol deia novel·la per a la jovenalla, això m'agrada molt, aquest jovenalla, és una edició que avui dia, si la vols trobar, l'has de comprar amb llibreter de vell, i et costarà 70 o 80 euros, com a mínim, perquè és una edició molt ben feta i molt especial, així com a paisada, amb molta il·lustració i amb molts dibuixos. Després, amb els anys, s'ha continuat publicant, i em sembla que encara el teniu al catàleg, i a més recuperant també aquesta il·lustració original. Però jo crec que és una novel·la molt definitòria d'un tipus de literatura que no tracta els nens com idiotes, sinó que els dona la capacitat de pensar una cosa que després s'ha vist molt, però que l'any 31 probablement no era tan evident. No? I a més Eric Kästner, que és un autor que després va fer gran carrera, va haver-se d'exiliar, evidentment els nazis el van perseguir, va estar al bombardeig de Dresden, va acabar marxant, es va haver d'exiliar i va continuar fent una carrera on hi ha una novel·la per adults, i això ho enllaço, que és molt, molt bonica, que es diu Fabian, que l'ha publicat aquí, la va publicar minúscula, fa 7 o 8 anys, i que val molt la pena. No? I aquest és per mi un dels títols que em fa pensar que a vegades oblidem que joventut tenia aquest vessant també català. Per exemple, el director literari de joventut l'any 42 és Marià Manent. I ells publiquen, en el moment en què el Josep Pla comença a publicar, amb una certa assiduïtat, ell té dubtes cap on ha d'anar, si ha d'anar cap a Destino, si ha d'anar cap a Selecta, i publica a Joventut, publica Cadaqués, un llibre amb uns gravats de Ricard preciosos, Després publica un volum de coses vistes, em sembla que es deia, o lluny, ah, no me recordo quin era, però...
Històries
de l'Empordà, sí. Exacte. Mm-hmm. I llavors hi ha un moment on decideix que no, que ell ha de continuar pel català, doncs ha de continuar amb Destino, i, però en canvi en castellà sí que Joventut li continua publicant bastants títols. Per tant, no és només una editorial infantil i juvenil important, sinó que en el seu moment va jugar un pes específic dintre del món editorial català. També perquè, per alguna raó, hi havia una certa, sobretot a través del Josep Pla, possibilitat de publicar textos en català. Per exemple, Josep Maria de Sagarra publica Els ocells amics, que és un altre llibre preciós.
Sí, no, i tant, i aquesta dimensió, per dir-ho així, més intel·lectual, representada, entre altres noms, per Stefan Zweig, no? I la col·lecció de biografies, que també ha estat històrica.
Sí. I tant.
I fins i tot ells són els responsables de la primera edició, diríem, rigorosa i popular al mateix temps del Quijote. Vull dir que poca broma, que la va fer Martí de Riquer. És a dir, l'edició a cura de Martí de Riquer que fa Joventut als anys 40, durant molt de temps va ser una mica el Quixot canònic, però a més, a l'abast del gran públic. Que això sempre Joventut ho va tenir, no? Tenia aquest rigor editorial, però al mateix temps tenia clar que això era un negoci que havia d'arribar al màxim de públic, no? Uh-huh. Vull dir que la feina de Joventut, com bé assenyalava en Jordi, no queda circunscrita al món infantil i juvenil i la il·lustració i el còmic, sinó que té un vessant literari en el camp específicament català, però també d'altres, notabilíssim.
No, i col·leccions també singulars, hi penso ara la de Nàutica, no? La literatura nàutica amb obres. Hi ha una obra que jo sempre recordo, que a més ens ha deixat fa poc, en Jorge Wagensberg, un dels seus títols preferits i que sempre recomanava era l'expedició de Kon-Tiki, no? La crònica de Thor Heyerdahl l'any 48, d'aquell viatge que era impossible a la Polinèsia, aquesta també important per a vosaltres.
Sí, sí, a veure, 95 anys donen per molt. I hi ha moltes anècdotes sobre tots aquests llibres que ara esteu parlant, no? I el de Martín de Riquer, per exemple, sí que va ser el meu avi, el que va fundar l'editorial, que després de la Guerra Civil tenia molta amistat amb el Martín de Riquer, i el pobre Martín de Riquer en aquella època estava passant bastantes penúries. I li va dir, pues, escolta, fica't aquest despatx i vés fent notes sobre el Quijote. Llavors va sortir aquest Quijote tan ben anotat i tan ben fet que tenim avui dia.
Joan Manel, deies abans, un context ideal per un tal Tintín. Sí. Tu ets, recordem-ho, fundador, entre altres coses, de l'Associació de Tintinaires de Catalunya, autor de diverses monografies sobre el personatge, i tinc aquí pel davant Univers Hergé, que va publicar Pagès, l'abecedari Tintín, l'abecedari premiat, d'altra banda. Però això és en edat adulta, perquè en el teu cas el Tintín fins i tot va arribar abans de saber llegir, que això és no li passa a tothom.
No, és veritat, eh? És a dir, a casa arriba un Tintín, que és el Temple del Sol, quan jo encara no sé llegir, i exerceix sobre mi una fascinació real per la contundència hipnòtica que té el grafisme d'Hergé, no? Llavors demano als pares que me'l llegeixin, perquè, clar, allò és una història molt maca, visualment molt atractiva, però, clar, no la podia seguir, no? I llavors el primer Tintín no el llegeixo, sinó que me'l llegeixen. I a partir d'aquí comença una història intensa d'amistat, amb aquest personatge i aquesta creació.
Un personatge que, si no m'he descomptat, l'any que ve fa 90 anys.
Exacte, el 10 de gener farà 90 anys.
Exacte, i encara genera novetats. Vaig veure que en les xerrades habituals que fa sobre Tintín, diu, Joan Manel Soldevilla ens explicarà noves històries.
Troballes, no?
Mare de Déu, com ho fa? Ets l'arqueòleg del Tintín, eh?
En som uns quants, és a dir, però és veritat que jo m'he especialitzat una miqueta, si es pot dir això, en els rastres d'Hergé i Tintín a casa nostra, no? I si bé hi ha una cronologia molt clara de quan es publica per primer cop a Espanya, quan Joventut assumeix l'edició el 58, quan es publica el primer Tintín en català el 64, hi ha moltes curiositats i coses, diríem, serrells, que es poden anar trobant, i bé, en aquest sentit, anem fent troballes en el món tintinaire, cosa que no deixa de sorprendre'm, també, perquè som força els que remenem, però encara hi ha opció a la descoberta.
Quina és l'última, per exemple, per posar
l'última
un cas?
L'última és que es creia que el primer dibuix d'Hergé que s'havia publicat a la península havia sigut a Portugal, que és on es va publicar la revista O Papagaio, alguna de les aventures del Tintín. Això es va publicar a partir de l'any 33. I es creia que era la primera publicació d'Hergé a la península. Però he localitzat unes il·lustracions d'Hergé en una revista de cinema que es publicava a Itàlia, això és una cosa una mica estrambòtica, però ho publicava la Societat de Nacions, que déu-n'hi-do, i ho publicava en italià, en anglès, en francès i en castellà. I en aquesta edició, que era de quatre, eren quatre revistes independents amb distribució a cada país, doncs hi ha un guió per una possible pel·lícula que era Genoveva de Brabante, i les il·lustracions que acompanyen aquest guió són d'Hergé. Per tant, documentem que als anys 30, al maig del 30, surt la primera il·lustració d'Hergé en castellà, en una revista en castellà, que és 3 anys abans del que es considerava la primera publicació d'Hergé a la península. Ja veus que això és pintoresc, eh? Vull dir, no, però els tintinaires estem excitadíssims amb això.
Ho celebro. Lluís, el Hergé va tenir, la, més a més suposo que és un honor familiar, va escriure José Cendrera com el pare adoptiu de Tintín a Espanya.
Eh? Correcte, sí, correcte. Sí, tenim un dibuix original ben guardat allà, de l'any 67, on tractava el meu avi de pare adoptiu a Espanya. Sí.
Què significa Tintín per l'editorial? Perquè a més hem d'explicar que en el cas de Joventut es dona la particularitat que hi ha un contracte d'exclusivitat de finals dels 50, no? Que això no ha passat, si, diria, en cap altre país. És a dir, Casterman, que fins i tot us ha portat algun problema històric, sí, sí. O algun litigi, per dir-ho
sí,
així.
Sí. Bueno, de fet, sí, o sigui, nosaltres teníem un... Bueno, dic la veritat, durant 15 anys es va publicar sense contracte, perquè hi havia molta confiança entre el meu avi i el propi Hergé. Es van fer contractes a l'any 70 i pico, i aquests contractes, pues, sí, com són anteriors a la llei de propietat intel·lectual de l'any 87, en aquest moment són vàlids fins l'any 2053.
Quins records tens de Tintín?
Bueno, podria ensenyar aquí una foto meva, que tinc 4 anys fent publicitat ja pel Tintín, no? Pel catàleg de Joventut surto jo amb uns consells meus, vull dir, ensenyant Tintins i des de que tenia 4 anys. No?
Això sí que és un projecte familiar, eh?
Sí. Diguem que porto 50 anys treballant per ell, no?
És molt curiós, perquè cadascú té un Tintín, no sé, el Joan Anton ens deia el Temple del Sol, deies, no?
Que sí, era el primer va ser el Temple del Sol.
En el meu cas va ser el Lotus Blau, que em va arribar, també em va caure quan era petit, i vaig entrar, i hi ha aquesta cosa que això crec que passa, realment és especial del món del còmic, i sobretot del món del còmic que llegeixes de petit, que és que hi ha vinyetes que les veus, te l'has llegit tantes vegades, que queden impreses com en la memòria, i potser no recordes ara, per exemple, fa molts anys que no em torno a llegir el Lotus Blau, però en canvi recordo, hi ha vinyetes que les tinc clavades a la memòria, com de tants altres còmics, no? Perquè és aquell moment que t'impressiona el... Diguem-ne, tant pot ser el dibuix bigarrat on de cop en una sola vinyeta, i a més a vegades l'Hergé té aquestes vinyetes que ocupen mitja pàgina, no? Que de cop allà és com mirar-te un quadre i vas trobant-hi detalls i coses diferents.
Sí, ara, aquí el Lotus Blau, quan els Dupont entren disfressats en aquell poble.
Exactament.
I ja tot el poble els surt a veure que fan el ridícul.
Exactament.
És una escena impressionant. Sí.
Després, a més, em va passar que, esclar, vaig saber, i això ja parlo d'anys després, vaig saber que en el Lotus Blau tots els textos que hi ha en xinès són consignes, sembla, no?
Sí,
i que hi ha, vull dir, que són coses que se t'escapen, evidentment, en una, i que si no saps xinès, doncs encara més, però que hi ha un rerefons de la història que té gràcia, no? Que està molt bé.
A hores d'ara dimensional, la importància d'Hergé és gairebé gratuït perquè és coneguda, sabuda i estudiada, no? Però sí que m'agradaria recordar en Gerard Lefort de Libération, una iniciativa meravellosa que van tenir el 6 de març de l'any 83, 3 dies després de la mort d'Hergé.
Ningú podia imaginar que Hergé havia de morir, ni que amb ell moriria en Tintín. Per això vam decidir dedicar la portada del diari, no pas a Hergé, sinó en Tintín. I la vam titular Tintín a mort. Al capdavall, quina era la feina d'en Tintín? Una feina que coneixíem tots molt bé al diari Libération, perquè de fet en Tintín era periodista. Ens vam adonar que, al cap i a la fi, els còmics d'Hergé continuaven sent d'actualitat. I l'única manera de demostrar-ho era que aquell mateix dia de març del 1983 es van poder il·lustrar tots els articles del diari amb vinyetes dels seus còmics.
Això és meravellós. millors de les coses perquè demostra que Tintín és vàlid i la seva feina i és història pura, és a dir, l'actualitat al darrere de les històries de tots els còmics, no? Guerra, política, història, es pot explicar amb les seves vinyetes.
És així, és a dir, passa una cosa estranya, és a dir, quan es publica el Tintín originalment a Bèlgica, diríem, en les edicions, de fet hi havia una mena de correlat entre l'actualitat i el còmic. Per exemple, el Lotus Blau et parlava de la invasió xinesa de Manxúria, no? I llavors, allò que el jove lector havia escoltat als noticiaris radiofònics o llegit al diari, després ho llegia en el còmic, no? Això estaria molt bé i diries, mira, és com una contracrònica de la contemporaneïtat. Però clar, d'això han passat ja 80 anys. Però llavors te n'adones que els grans conflictes de l'actualitat, al mateix temps pots trobar-los en aquestes aventures que documentaven la notícia del moment, no? Perquè al fons resultarà que no serà tan diferent tot, no? I quan ara ens trobem que rebrota la Guerra Freda entre Estats Units i Rússia, doncs tornem a Sildàvia i Bordúria, no? I qualsevol notícia d'actualitat, estic segur que si anéssim a capbussar-nos a l'afer Tornassol o a Estoc de Coc, trobaríem la vinyeta per il·lustrar la notícia d'avui.
Tot i que hi ha una franja, Joan Manel, t'ho has explicat alguna vegada, crec que és fins a la Segona Guerra Mundial, que Hergé decideix fer una pausa, no? I no ancorar l'àlbum en un espai, en un context històric determinat.
Clar, quan comença la guerra, ell es queda a Bèlgica i comença publicant un diari col·laboracionista. Aquí ve el gran debat al voltant de l'actitud d'Hergé, no de Tintín, que Tintín serà sempre un personatge noble i en defensa d'uns ideals admirables, no? Però és veritat que Hergé accepta col·laborar i s'hi troba còmode en un diari col·laboracionista. Molts haurien preferit que s'hagués exiliat, que hagués anat a Londres i hagués dibuixat Tintín des de la resistència. No va ser així, però el que fa llavors és portar els seus personatges a territoris no compromesos políticament, no? Llavors els portarà doncs, a l'aventura de l'illa del tresor, no? Del secret de l'unicorn i el tresor de Rac amb el Roig. Per què? Perquè l'actualitat és molt frapant, és molt incòmoda. També ell diu que és el que volia el públic en aquell moment, no? Viure aventures i no viure la realitat, que era massa colpidora. Bé, en tot cas, és cert que a partir d'un moment determinat la narrativa d'Hergé deixa de ser una crònica de l'actualitat i s'allunya, però després de la guerra, no tan directament com abans, però després de la guerra, tornarà a l'actualitat. Ell, el que dèiem, l'Afer Tornassol és una contracrònica de la Guerra Freda i el darrer àlbum, Tintín i els Pícaros, ens està parlant de les revolucions que hi havia a la Sud-amèrica dels anys 60 i dels anys 70, no? Per tant, l'actualitat sempre torna, però és cert que en aquells anys va creure oportú apartar-se una mica de la realitat frapant incòmoda de la guerra.
A vegades amb curiositats una mica particulars, com el que expliques a Univers Hergé respecte a Tintín al Congo, no? En procés de descolonització, àlbum conflictiu, i en canvi el Tintín més venut a l'Àfrica.
El més venut a l'Àfrica. I és curiós perquè allà a l'Àfrica, al Congo, veritat, es ven molt i la gent li agrada el Tintín, però perquè se'n riuen del Tintín. És a dir, la lectura que fa el lector africà és que aquest noi blanc no s'entera de res. És a dir, la percepció del lector sempre és molt, molt singular, no? I el lector africà se'n riu del Tintín, cosa que no volia Hergé, que tampoc és que es volgués riure dels nadius, però sí que oferia una visió colonialista i paternalista, com era la pròpia de la Bèlgica dels anys 30, no? Però un lector contemporani africà li fa gràcia aquest Tintín que no acaba de submergir-se en la veritable identitat del continent africà.
En relació amb el que estaves comentant ara, hi ha una anècdota bastant divertida, que és que l'editor nord-americà del Tintín publica tots menys el Congo, perquè està censurat allà. En canvi, nosaltres, en castellà, és el que més venem allà. Estats Units, no? És una cosa bastant curiosa que sí. Sempre m'ha fet molta gràcia.
És un àlbum que, primer, no és nociu com s'ha cregut, perquè no. És evident que tot té una visió que el lector jove entén que és unes altres coordenades, i ho entén, perquè aquest lector jove té 3 amics negres a classe i 5 amics musulmans, i per tant ja entenc que allò és una fabulació d'una altra època, però és un àlbum molt, molt engrescador pels nens, perquè és una aventura molt naïf, és una aventura amb molts animalons, és una aventura molt ingènua, i és una magnífica porta d'entrada a Tintín. I insisteixo, no és nociu, eh? La idea de que si llegeixes Tintín al Congo acabes sent racista és pensar que els nanos són nens neurodivergents, que es diu ara, no?
Escolta, i en quina mesura creieu vosaltres que aquesta, bueno, aquesta etapa col·laboracionista d'Hergé i després la vinculació amb un cert antisemitisme li ha passat factura després? Això, sí. Clar, és evident que hi ha la sensació és que això que tu explicaves, no? Que s'allunya de l'actualitat i de la realitat per parlar d'una altra cosa, però inevitablement quan tens una informació així a vegades llegeixes el Tintín i deu veure una generació que ha llegit el Tintín en els diferents àlbums amb aquesta clau ideològica. Sí, i fins a quin punt després, diguem-ne, això és una cosa que ha sigut circumstancial o que creieu que ha afectat també a la mirada que la gent té sobre Hergé?
Mira, en el cas específic de Bèlgica, allò és una ferida, no diré oberta, perquè ja han passat molts anys, però hi ha un sector de la cultura belga que no ho perdona, això. No ho perdona la seva actitud durant l'ocupació. I això és una realitat. És veritat que la universalització del fenomen Tintín una mica ha anat apaivagant aquesta circumstància, però allà està. Universalment, en quant al Tintín no l'ha condicionat, però en quant a la valoració d'Hergé, és un element que sempre surt, perquè no deixa de ser sorprenent que un heroi tan noble i admirable com és en Tintín, no? que lluita per uns ideals d'igualtat, de justícia, etc., fos obra d'un creador que en un moment de la seva vida no es va posar al lloc més digne. Llavors, aquesta contradicció entre l'heroi i el personatge, jo crec que l'ha acompanyat sempre, no diré que l'ha estigmatitzat, perquè estem parlant d'una figura reconeguda universalment, no? Jo crec que, malgrat tot, és a dir, jo crec que això s'ha de dir, és a dir, s'ha d'explicar, i sí, precisament sí. Aquestes contradiccions dels artistes moltes vegades són les que expliquen per què fan obres tan bones, no? Perquè la gent que viu una vida plàcida, còmoda i ho fa tot correcte, doncs potser no escriu llibres, no? I, home, el propi Hergé això ho va patir, eh? És a dir, després de la guerra, la valoració que es va fer de la seva actitud, va viure processos depressius molt profuns, de bloqueig artístic, de bloqueig personal, de dubtes existencials fins al límit, gairebé podríem dir, és a dir, per ell va ser complicat, i és veritat que això forma part de la història d'Hergé i forma part de la història de Tintín, com tot plegat forma part del que hem sigut els europeus al llarg del segle XX.
De fet, fa la impressió a vegades que quan jo intento mirar-me el Tintín amb una certa perspectiva, també com a fenomen cultural popular, no? Té com anades i vingudes, i penso, ostres, quan jo, als anys 80, diguem-ne, quan a més hi havia aquí tot un cultiu de revistes de còmic com Cairo,
Cairo,
eren com devots de Tintín,
sí, eren apostòlics.
I es produïen, diguem-ne, a veure, jo era molt, molt seguidor del Cairo, recordo que hi va haver una exposició, una gran exposició sobre Tintín a la Fundació Miró.
I una polèmica duríssima.
L'any 84, sí, la polèmica anava perquè no, diguem-ne, no li corresponia. O què, com...
La polèmica va ser, diríem, des d'un altre sector d'escoles, diríem, o de grups editorials que defensaven, podríem dir, que l'origen del còmic i el veritable còmic era el que venia des dels Estats Units i que el que venia d'Europa no tenia la fortalesa de la tradició americana i, sobretot, estava al darrere d'Hergé aquest període tèrbol del col·laboracionisme. No? Llavors va ser una polèmica molt dura que va... Després s'ha vist amb el temps que va ser potser una mica estèril i certament la idea de la Fundació Miró de portar el Tintín a la Fundació era precursora fins al punt que ara existeix ja el Museu Hergé allà a Brussel·les, a Louvain-la-Neuve, i ja està consolidat Hergé com un dels grans artistes del segle XX. I en aquest sentit la Fundació Miró ja va preveure que allò anava cap a l'obra artística, diríem, museogràfica gairebé, no?, que és un dels perills del Tintín, que ho considerem massa obra artística sublim i que ho és, però no hem d'oblidar que sempre ha de seguir sent un TVO per nens, és a dir, s'ha de moure en aquesta doble freqüència, no? I jo crec que per ara encara es manté.
De fet, el que estàs plantejant era el gran debat de la línia clara, que en deien, i la línia xunga,
i la línia
bruta del Cairo i del Víbora, no? Però, en canvi, ara que tot ha passat a la història, tristament, perquè en realitat seria fantàstic que continués havent-hi un Cairo i un Víbora i un Cimoc i un Metal Irland i el que sigui, no? És veritat que veiem amb la perspectiva i, esclar, eren molt diferents en plantejament, també sobretot en la mirada sobre el món, diguem-ne, no? Que la línia clara intentava explicar-te un altre tipus de món. Però, en canvi, avui dia, què ha acabat quedant? Doncs han acabat quedant els bons d'uns i dels altres.
Sí, senyor,
no?
I molts d'ells, per exemple, un paradigma seria en Gallardo, el dibuixant Gallardo del Makoki, és un il·lustrador que ja fa molts anys que té, diríem, una estètica de línia clara... Sí. Exquisida, podríem dir, no?
O sigui que tu creus que l'han guanyat, eh?
Jo crec que, diguem-ho clarament, hem guanyat perquè érem els bons. Però és veritat que molta gent de la línia xunga, des d'en Gallardo, de veritat, no? En Max, per exemple, ja la seva evolució ja es veu que es podien apartar del Tintín en determinats plantejaments, però estèticament, narrativament, fins i tot, eren fills d'Hergé. Jo crec que el magisteri d'Hergé en lectors i dibuixants i narradors ha estat excepcional al llarg d'aquest segle XX. Molts som fills d'Hergé quan mirem la realitat, independentment de que ens agradi més o ens agradi menys, no? Però té una fortalesa la seva manera de dibuixar i la seva manera d'explicar, que passa una cosa molt curiosa. Tu li passes a un nan una pel·lícula dels anys 30, no sé, King Kong, el King Kong original, i veu allò com un anacronisme, bueno, gairebé com una cosa de titelles, no? Perquè la sintaxi és diferent, la interpretació és diferent, no diguem els efectes especials. Tu li passes a un nano d'ara el Lotus Blau, evidentment veurà que és una obra d'història, però el còmic aguanta perfectament, i aquest lector de 10 anys el llegeix i diu, mira, m'agrada. Ostres, una cosa que 80 anys continua tenint vigència per un lector jove, que és un lector, diríem, que no fa una lectura intel·lectual, no?, de dir això és un tal, no s'apropa amb certa virginitat al text, diu moltíssim de la grandesa de l'obra d'Hergé.
Ara el Joan Manel ha dit la paraula pel·lícula, el Lluís hi ha pensat si com a editor i personalment també esteu contents de les adaptacions audiovisuals que ha tingut Tintín, i penso sobretot a l'última banda, no?, l'experiment de Spielberg, per alguns molt reeixit i per d'altres qüestionable, o fins i tot amb alguna cosa experimental com tenim també en la història del personatge.
Aviam, com a empresari et diré que va anar molt bé, perquè van augmentar molt les ventes aquells dies. Com a tintinaire o com a tal, pues et diré que a la pel·lícula no és que em decebés, però potser m'esperava més, no? Aquesta segona pel·lícula, que sempre diuen faran un dia, espero sigui millor, i veurem què passa.
A mi no em va convèncer gaire, tampoc, la pel·lícula. De fet, cap cosa, cap pel·lícula que he vist, perquè n'hi va haver una també als anys 60, que era...
El Toixón de Oro i les Naranjas Azules.
Les taronges blaves, tot això no em convencia gaire. I t'he de dir, a més que en el cas de la Spielberg, em va molestar una mica la idea d'agrupar el món Tintín, diguem-ne, en una pel·lícula. O sigui, no fer una adaptació d'una de les obres, sinó agafar idees de diverses obres i posar-les totes en una pel·lícula.
Entre altres coses, perquè a mi em sembla, jo de Tintín els he rellegit de gran amb la meva filla, llegint-li amb ella, d'altra banda, no? I quan amb una altra mirada pensava, home, és que això Spielberg ja ho havia fet, i es deia Indiana Jones.
Exacte.
Sí,
no?
Sí.
No, de fet, quan es va fer Indiana Jones, molta gent li va dir això a l'Spielberg, i l'Spielberg no havia llegit llavors el Tintín, però la seva guionista sí que havia llegit el Tintín. Llavors sí que hi havia una connexió, però la veritat és que, per exemple, llegeixes L'orella escapçada, és molt graciós perquè L'orella escapçada, que passa a Amèrica, com el primer Indiana Jones, o com comença el primer Indiana Jones, que comença precisament a la selva americana, doncs està situada, el primer Indiana Jones, a 1936, i L'orella escapçada es comença a publicar el 1936. És a dir, que podem deduir que en algun lloc es van trobar Indiana Jones i Tintín en aquell moment històric, estaven al mateix lloc.
És una deducció molt poètica.
Bueno, ja saps que tirem una miqueta així pel dret, també.
Amb això, veus, em fas plantejar, amb la idea aquesta de les adaptacions, em fas plantejar una altra cosa, que això li volia preguntar al Lluís, si hi ha hagut mai la possibilitat de convertir Tintín en una franquícia, com, tal com m'ha passat amb Astèrix, que de fet els creadors originals ja no hi són, però en canvi es continuen fent adaptació, continuen fent còmics, no? Te veus que alguns s'assemblen més a l'original, d'altres no tant. Clar, Hergé ho escrivia ell i ho dibuixava ell, per tant és més complicat, però hi ha hagut alguna operació d'aquest tipus? Alguna vegada s'ha intentat fer algunes coses així, que en tingueu notícia?
A veure, en Joan Manel en sap bastant més que jo, segur, però jo el que sé és que la voluntat d'Hergé, i que ha respectat fins ara a la seva viuda, que encara està en vida, és que no es fes cap Tintín més sense ell.
Exacte.
Gent capacitada per fer-ho, n'hi ha. Vull dir, podien fer coses boníssimes, perquè es fan coses en línia clara boníssima, amb uns guionistes boníssims. El dia que no estigui aquesta viuda, o el dia que no, pues, no sé el que passarà, però ningú pot dir-ho.
Sí, la veritat és que, de fet, l'últim àlbum, el Tintín i l'Artalfa, sí, que va quedar incomplet i es van publicar els esborranys, tal com els va deixar el mestre, si em permeteu la llicència, doncs es va plantejar, és a dir, Hergé tenia un equip de col·laboradors molt, molt bo, és a dir, ell feia el guió, feia el primer bosset, doncs hi havia els que feien el dibuix, els experts en vestuari, els experts, vull dir, era tot un equip, vull dir, com una petita productora, gairebé podríem dir. És a dir, es podria haver acabat, possiblement es podria haver acabat Tintín a l'Artalfa, però ell ho va dir sempre, tentant-se moi, tipus va dir en plan clau flaubertiana, i va deixar clar que ningú continuava, perquè diu, podran fer-ho i faran molt bé, però ja no serà un Tintín perquè no tindrà la meva empremta personal. I és veritat que quan en algun moment els col·laboradors agafen massa protagonisme en algun àlbum, el Tintín és el que passa una mica en els Pícaros, en algun moment de la història, que se'ns escapa, no? Aquella, ja no és ben bé Tintín allò, no? Jo crec que, bé, no sabem de què passarà amb els anys, no? Perquè tot el tema de negoci condiciona. Però, amb bon criteri, quan mor al març del 83 Hergé, els hereus, l'hereva, decideix que això es queda aturat, queda una obra tancada i es reedita. I és curiós que des del moment que ja no hi ha més nous Tintins, és quan esclata el fenomen, diríem, de la passió tintinaire. És possiblement a partir d'aquell moment que ja no hi ha més àlbums nous, que es va venent, revenent i revenent, i comencen a sortir dotzenes i centenars de llibres, no exagero, que analitzen factors i elements diversos de les aventures de Tintín.
Que no puc viure sense tu, sóc un Tintín sense virus. Salvi el cul i a força d'anar-me aixecant. He après a viure sense tu, sóc un Tintín sense viure. No tinc ningú que em salvi el cul i a força d'anar-me aixecant. He après a viure sense tu.
Jo, si em permets, revelaré que en el món apòcrif de Tintín, una vegada hi vaig caure i em vaig comprar un Tintín que es deia Tintín en El Salvador.
Sí, ara el Jordi ens ho ensenya en pantalla.
Que he de dir que amb els anys, diguem-ne, em fa tanta il·lusió com els altres, guardar-lo, perquè al mateix temps segurament és un exemplar molt més difícil de trobar que els altres Tintins, no evidentment de les primeres edicions, però, i que la trampa que fan aquí, a veure, no deixa de ser una aventura de Tintín que el porta al Salvador a lluitar contra, a lluitar, vaja, diguem-ne, a informar, i amb el Haddock que es passa a la contra, o sigui, ell com a informador revolucionari, en canvi el Haddock que es passa a l'exèrcit paramilitar i tot això, però l'estratègia que fan és, que és bastant divertida, és agafar vinyetes de totes les altres històries i reordenar-les, sobretot dels Pícaros, perquè clar, hi ha molta selva i per tant els episodis de la selva sobretot has de treure'ls dels Pícaros. Però llavors aquesta idea d'agafar el material ja existent en un 95% i reordenar-lo per crear una història nova, no, una historieta nova...
És fi.
És molt postmodern. Sí, en aquell moment em va semblar molt postmodern i m'ho vaig justificar així. Després t'he de dir que al cap d'uns anys em vaig redimir traduint un volum precisament per a joventut que era Tintín, Haddock i el mar, sí. Traduint-lo al català, perquè en aquells moments l'Albert Gené no podia fer i m'ho van demanar, i jo molt content de fer-ho.
Molt bé. No, la veritat és que el món dels apòcrifs de Tintín també és un altre univers, és a dir, han sortit molts Tintins, Tintín a Barcelona, Tintín al Quebec, versions eròtiques i pornogràfiques de Tintín, hi han hagut versions que han finalitzat Tintín i l'Artalfa, és a dir, hi ha tot un món interessantíssim que a mi no puc evitar que em faci pensar una mica també, que vols que et digui, amb el Quixot, no? Que surt el Quixot i després surt l'Avellaneda, no? Uh-huh. És a dir, quan una obra té una transcendència, se'l fan seu altres autors, no? Tot i que Avellaneda ho feia més aviat per fastiguejar el senyor Cervantes, però bueno, els que segueixen el Tintín normalment acostumen a ser gent molt devota del Tintín i que volen fer el seu particular homenatge.
Diguem-ne homenatge, millor, exacte. Escolteu, hi ha una dimensió, hem parlat de la línia clara i de les vinyetes, una dimensió que també val la pena remarcar, que té a veure amb el llenguatge, i voldria entrar-hi amb un record d'un especial, d'un monogràfic que vam fer l'any 2007 al Canal 33, a l'Illa del Tresor, quan es commemorava el centenari del naixement d'Hergé. Doncs un especial que vam fer a l'Illa del Tresor, i un dels moments que, per cert, Joan Manel, tu hi eres, t'ha convidat com a tintinaire expert en la matèria, i amb en Joan Barril i amb en Joan Uller vam recordar el que jo crec que forma part també de la història, és un dels signes d'identitat del món Tintín.
Mariner d'aigua dolça.
Numismàtic.
Mona de figureta dels pastorets.
Himenòpter.
Tas de pallofes.
Herbicòlit.
Necròfor.
Climatèric.
Ectoplasma.
Veu sense set.
Ballaringa.
Filibuster.
Menja bròquils.
Inca de Carnestoltes.
Tecnòcrata.
El mirall de safareig.
Far de sopes.
Filantròpic.
Vegetarià.
Ajudant de missa de 12.
Pianista de prostíbul.
Tros de quòniam.
Llamp de llamp de rellamps.
Que filantròpic pugui ser un insult, m'entusiasma.
Tot
això, hi ha un nom, que és el clar, de Joaquim Ventalló, que imagino que és clau, no?
Sí, és clau, i tant, clau. I tant. I el Lluís sap que va ser un projecte molt personal, no?, que en Ventalló, personal del propi Ventalló, de voler traduir el Tintín, no?
Sí, sí, tant, i tant. Diguem, hi ha una persona també que s'ha de parlar d'ella, que és la Concepció Cendrera, que de fet va ser la que va insistir per fer Tintín a Espanya i la que va convèncer el seu pare de que es fes, i no solament de que es comencés a publicar, sinó que es mantingués publicant-se des del 57 fins l'any 65, que va començar a vendre's. I perquè durant aquests anys no se'n venia ni un, perquè era un tipus de còmic que no era conegut a Espanya. Vull dir, aquí coneixíem les hazanyes bèl·liques, coneixíem quatre coses, però era una mena de còmic més car, 64 pàgines, vull dir, tal, que no tenia cap rel aquí, no?
No, era un producte molt, molt estrany. Primer, aquí el TVO valia una pesseta. Els TVOs valien una pesseta i mitja. Clar. Eren els quadernets aquells apaïsats o les revistes d'humor, en blanc i negre, i de cop i volta t'arriba un llibre amb llom de tela, 64 pàgines a color, car, perquè allò era car, no? Uh-huh. Dius, home, jo me n'engastaré diners amb un TVO quan el puc tenir. Era una cosa que va costar molt de quallar, sí que és veritat.
Sí,
no?
Sí, és cert. Pues aquesta dona, Concepció Cendrera, que encara viu, fa uns dies va estar en una trucada tintinaire, que té 94 anys, diguem que el mèrit de que es publiqués aquí a Espanya i aquí en català després va ser d'ella. I l'encert va ser d'acceptar una... De fet, va ser el propi Joaquim Ventalló que va proposar-ho a l'editorial, fer-ho en català ell. I la veritat és que les traduccions catalanes són
clar, i bueno, que penseu impecables. Que el 64, sí, en català, començava a començava a existir Cavall Fort i l'Infantil 13 Vents després, sí, i no hi havia res més, i apostar per un còmic en català era d'una valentia notable. I Ventalló sap que els lectors joves no poden aprendre el català, i ell assumeix d'una manera profunda que aquest pot ser un instrument de difusió de la llengua catalana. Pot ser la classe de català quotidiana, de català escrit. De fet, la primera vegada que jo vaig llegir en català va ser el Tintín. I era una cosa com estranya, els cigars del faraó. Dius, estic llegint allò que parlo i que no m'ensenyen a l'escola. Era una cosa molt estranya. I, clar, en Ventalló va dir, doncs fem-ho i fem-ho bé. I fem-ho bé, per ell era un model de llengua acuradíssim, noucentista, com era ell de formació. i que, que
sí, va fer-ho molt bé.
Va fer-ho molt bé i amb els insults excel·leix. Mm. De fet, amb els insults, hem de dir-ho clarament, Ventalló és un mal traductor, perquè ho fa molt millor que Hergé. És a dir, si inventa alguns insults com aquest ajudant de missa de 12 o a sota Cristos, o menja bròquils, que això evidentment en l'original no és tant, però que demostren, diríem, la seva capacitat lingüística extraordinària i com va assumir el projecte de la traducció com un projecte gairebé de país. No? Ell sabia que durant molt de temps aquell català seria la norma per molts joves lectors i això és un coratge extraordinari.
Bueno, jo diria que va convertir-ho en una icona per Catalunya, no?
Sí, per això el Tintín és tan estimat a Catalunya. És a dir, Espanya té molts lectors, evidentment.
Mira, hi ha una cosa divertida, bueno, divertida si es pot parlar de divertit dintre d'aquest context polític que estem vivint ara, però aquesta setmana passada vaig estar a la Fira de Bolònia, llavors recordava l'any passat, va ser Catalunya País Convidat.
I tant, la setmana passada vam parlar-ne, sí.
Per la Fira. I recordo perfectament el discurs del Carles Puigdemont quan inaugurava un còctel que va haver-hi per la nit. Els seus 10 primers minuts van ser sobre Tintín català.
No, és que, és que va fer una feina en Ventalló magnífica. I la veritat és que el Concepció Cendrera va fer una feina molt bona, com a traductora de castellà també, però el valor de Ventalló, potser perquè va sortir en temps foscos i complicats, per molta gent té un lligam emocional amb el país únic, el Tintín, cosa que els belgues no entenen molt, és a dir, quan els belgues ens escolten els catalans parlant del Tintín, ens miren com dient, vosaltres que en sabeu, no, d'això? És, yeah, si, yeah, és com si escoltéssim un belga parlant apassionadament del Massagran, no, diríem, perquè sap aquest bon home. Doncs ens miren estranyats, però és veritat que hi ha un lligam emocional del país amb Tintín que jo diria que no es donen cap altre lloc, tot i que té lectors arreu del món, no vull dir pas que no hi hagi passió per Tintín arreu del món, però aquí a Catalunya, i de fet l'Associació de Tintinaires de Catalunya és una associació que tenim ara més de 400 socis, i l'associació més important, que és la de Bèlgica, que porta també molts anys, 30 anys ja, doncs arriba potser a 1.300 o 1.400 socis, vull dir, són la segona més important de nombre i diu molt això de la passió aquesta que té Tintín aquí al país, que és quelcom realment sorprenent.
De fet, el fenomen aquest de la traducció del Tintín jo el faria extensible amb altres, altres autors i altres traductors, perquè realment tinc la sensació que als anys 60, quan es va començar a publicar còmica aquí d'una manera més o menys continuada, a partir de Cavall Fort, que en parlàvem l'altre dia, la setmana passada també, o de 13 vents, i les publicacions d'Espirú i Fantasio, el mateix Astèrix, d'un papà, dels Dalton... És a dir, hi va haver un caldo de cultiu molt important per donar a conèixer el català als nens i a la gent jove, i a més fer-ho d'una manera totalment desacomplexada. Esclar, tu deies, el Ventalló era noucentista, però en canvi en aquesta creació de llenguatge, d'un argot i d'un tipus de registre que en català en aquells moments no existia, doncs va optar per solucions molt agosarades, molt modernes i al mateix temps creatives. Vull dir que els nens se la podien fer seva molt fàcilment. No és una solució fàcil, perquè en realitat la tradició t'hauria portat a... I mira, fa dies parlàvem de la Bernat Metge, de les dificultats que tenia la Bernat Metge quan traduïa els clàssics per adequar-los al llenguatge viu del català. I en canvi jo crec que aquí s'hi va fer una gran, gran feina.
Clar, és que pensa que la nòmina de traductors dels 60 que estan traduint el còmic franco-belga són Pere Caldés, són Víctor Mora, Joaquim Carbó, Albert Gené, és a dir,
clar.
Estem parlant de la Joana Gibanel, estem parlant d'un dream team de traductors que s'hi posen i saben a quin públic s'adrecen i saben quin producte estan traduint i saben connectar amb el lector.
I qui vulgui conèixer més bé aquesta faceta del Joaquim Ventalló en la traducció, sobretot de les paraules, diguem-ne, dels estirabots, de les males paraules, no sé com dir-ne.
Dels renecs. Sí.
Dels renecs, dels insults. Hi ha un llibre que va sortir fa uns quants anys que es diu Llam de llam, de rellam, de contrarrellam, que recull en diccionari unes 800 d'aquestes paraules. Hi ha també un apunt biogràfic del Pau Vinyes i amb un epíleg de l'August Rafanell, això ho va publicar a Contravent, que és molt recomanable.
Sí, a més, això arrenca d'uns llistats que s'havia fet en Ventalló d'insults, és a dir, ell s'havia anat ordenant insults, centenars d'insults, que això és una cosa que també si la penses és prou curiosa, alguns que eren que procedien de l'original de l'Hergé i d'altres que ell recollia, diríem, del parlar de la gent o dels pescadors del Port de la Selva, o que s'inventava ell també, no? Llavors, diríem, aquesta passió per l'insult, també que vingui d'un noucentista, té la seva gràcia, eh? És a dir, aquest punt de seny rauxa que es diu tantes vegades, doncs a mi m'agrada, i amb aquest llibre que comentes, doncs déu-n'hi-do la d'informació que ens aporta.
Però a més a més són això, són renecs noucentistes. Hi ha també un llibre interessant de joventut, que són les converses amb Hergé, que va mantenir només adult l'any, es va publicar l'any 83, i allà ho dic també per, no, per buscar l'origen d'aquests insults en versió original. Allà explica Hergé que els insults de Haddo que estan inspirats en els crits que li sentia a una venedora de fruita, o de verdura, vaja.
Sí. De fet, el llibre aquest del Converses amb Hergé del Numa Sadul és una miqueta el primer gran llibre, no, hi havia hagut algú d'abans, però aquest és com una petita bíblia, perquè era molt estrany que Hergé es sincerés amb algú, era un home bastant discret, i aquí explica, es despulla bastant a l'hora d'explicar els seus processos creatius i les seves fonts, les seves influències, i explica, per exemple, això, no? Vull dir que aquests insults del capità Haddock tenien una base real, que era el mercat, no? Vull dir que ja va bé això, ja li dona aquesta frescor i aquesta immediatesa que tenen, no?
Parla també d'això, de contingut polític d'alguns àlbums, que ens dèiem, no? La presència de minories explotades, parla també de geografia, de teatre, cinema, és a dir, efectivament és una despullada important, no?, que va fer Hergé.
Sí, i no en va fer gaire més, eh? Vull dir, té alguna altra entrevista, però ell era un home discret, ell jugava una mica el paper de jo sóc un ninotaire, un humil ninotaire, però no era la seva veritable percepció. Ell tenia consciència d'artista, patia molt pel reconeixement de la seva obra, tenia una certa coqueteria, no? Una discreció de dir no, jo no ho sóc, però li agradava que el reconeguessin, i de fet quan va ser el primer, diríem, dibuixant de còmics que va tenir en vida un reconeixement d'artista, diríem, del nivell, no? És a dir, quan li fan entrevistes a televisió o quan tot això, pensem que això avui un dia un dibuixant de còmics que tingui aquest rang, no?, d'artista del nivell, és una cosa que podem acceptar com normal. Però, clar, als anys 60 ell és el primer, és el que dignifica, el que posa el més al nivell la figura del ninotaire.
De fet, hi ha una trobada fins i tot memorable amb un tal Andy Warhol, amb Hergé, on s'han mirat l'un a l'altre.
Sí. I, bueno, i a través d'aquesta amistat amb Warhol va haver-hi una trobada Hergé-Dalí, que també aquesta és una cosa molt divertida.
Ah, és bona, aquesta no la sabia.
Doncs sí, s'admiraven mútuament, i de fet quan en Tintín va fer 70 anys, no, perdó, 50 anys, li va enviar un telegrama a en Dalí on feia tot un seguit d'insults haddockians, celebrant aquest aniversari i explicant-li que la gala i ell llegien apassionadament les aventures de Tintín. Vull dir que aquesta connexió pot donar fruits, eh? Vull dir que aquí hi ha una cosa a investigar.
Quin punt de surrealisme, que el Lluís també em sembla que ignorava, no?
És que és impossible competir amb tu, eh? És impossible competir.
Perquè fins i tot Hergé es va dedicar a última hora a la pintura abstracta, no?
Sí. Ell, diríem, va un moment és molt, molt interessat per la pintura, col·leccionista de pintura, diríem, abstracta, i l'abstracció, curiosament, no?, que si un autor tan figuratiu estigués apassionat per l'abstracció pictòrica, i va començar a pintar, i en la darrera gran exposició que es va fer al Gran Palais de París, fa un any i mig, es van mostrar els seus quadres, que bé, tenien interès, jo no sóc expert en art i tot això, no, però ell va començar a pintar tutelat per algun crític d'art, era un interès real, no anecdòtic, però va veure que no acabava de... No era el seu llenguatge, no? El seu llenguatge era un llenguatge més narratiu pròpiament, no? I en la pintura va investigar, però no s'hi va acabar de trobar gust, però queden uns quants quadres de la seva creació i la seva col·lecció, que déu-n'hi-do, eh? Vull dir, tenia des dels Warhol, els Fontana, els Lichtenstein, vull dir que tenia una col·lecció que no era menyspreable. Mm-hmm.
Per tornar un moment a l'apartat lingüístic que ens parlàvem, ara mateix Tintín, Lluís, en quantes llengües es pot, més de 70, no?, llegir?
Per aquí està, sí, sí, sí.
Estem més o menys per aquí. Tu, Joan Manel, expliques a Univers Hergé, m'ha cridat l'atenció que en l'ús de la llengua que fa el mateix Hergé i els personatges, per exemple, hi apareixen més de 100 paraules en espanyol i un munt d'expressions. Sí, recordo molt el senyor, aquell.
Exacte, el senyor, quan estan allà... Clar, com ell va molt a l'Amèrica, Hispanoamèrica, utilitza també com un element de creació d'atmosfera la llengua, és a dir, igual que quan va a Chicago l'anglès emergeix també, o quan van a Escòcia, a l'Illa Negra també, doncs, o a la Xina, els rètols en xinès que comentava en Jordi, doncs quan va a Amèrica, sigui els pícaros, sigui a l'orella escapçada, doncs utilitza el Temple del Sol, evidentment, doncs surt molt la llengua espanyola. I bé, raonablement ben utilitzada, perquè hi ha potser alguna petita incorrecció, però segur que tenia algú que l'assessorava, i la veritat és que, bé, és un element, jo diria, més, la llengua, el llenguatge, no?, per identificar els diferents personatges que es va trobant i les diferents realitats que es va trobant, no? I potser aquesta sensibilitat, no sé, cap a les altres cultures i llengües que sempre té Tintín, potser també ajuda a explicar aquesta universalització seva, no?, que s'hagi traduït a tantes i tantes llengües i varietats dialectals, no?, i que sigui una mena de competició, a veure, fins i tot hi ha un català en algarès, que ja és com diríem, la cosa més difícil de trobar. Difícil de trobar perquè té preus prohibitius pels col·leccionistes, però bé, en tot cas, es pot trobar, però pagar no tant. En tot cas, és un personatge en el que la llengua la cuida, no?, en els seus viatges.
Tornant una mica en el món aquest de la tintiniana, que podríem dir-me, de la gent que ha escrit sobre Tintín i que, diguem-ne, que l'ha fet servir, és molt curiós perquè també els registres poden ser molt variats, no? Evidentment és una figura de la cultura popular, diguem-ne, i molt reconeguda, però a vegades també se'l porta cap a altres llocs. I, per exemple, fa uns dies parlàvem aquí d'un autor... un autor anglès complicat quan escriu, que és Tom McCarthy, que parlàvem de la novel·la Residus, i el Tom McCarthy, curiosament, té un llibre, que és un dels primers llibres que va escriure, que es diu Tintín i el secret de la literatura.
Sí,
i el que fa és explicar-te obsessivament la seva manera d'entendre i d'analitzar Tintín. I, per exemple, fa una anàlisi freudiana de Tintín, i fa una anàlisi en clau estructuralista de Jacques Derrida. És a dir, la narrativa, aquesta és una altra cosa, o sigui, clar, ho veiem amb imatges, diguem-ne, i ho llegim amb còmic, però en realitat l'estructura narrativa de que s'havia donat Hergé a les seves històries era, molt sovint, era més complexa del que sembla. Jo li retrauria l'absència, que és el que li retreu tothom, evidentment, l'absència de més dones, sí, i d'un, diguem-ne, d'una presència del món femení que vagi més enllà de la Castafiore.
Sí,
no?
Aquesta és una dada, vull dir, objectiva i certa, no? Té una explicació dins el que seria la concepció de la història, és a dir, quan ell crea el personatge, la figura femenina, no, gairebé no entra en el gènere d'aventures, i quan podria fer-lo entrar, que és potser als anys 60... La veritat és que als anys 60 ja estem en una etapa una mica crepuscular, no?, del Tintín. De fet, ben bé surt les joies de la Castafiore, els pícaros, etc. I potser ficar un personatge femení que ha quedat una mica forçat després de tota una trajectòria, no? Però mirat ara en perspectiva, sí que ho trobes a faltar, tot i que haig de dir que, bé, igual que la meva pel·lícula favorita de joventut era Mujercites, hi ha moltes lectures del Tintín que s'ho passen pipa i no troben a faltar el personatge femení, però és cert que retrata una determinada mirada sobre la realitat que era la pròpia del segle passat. Com veieu, sempre trobo una explicació.
Sí, t'anava a dir, tu tens respostes per tot, Es nota que has fet moltes trobades de tintinaires.
Bueno, és el que té...
Quantes dones venen a les trobades de tintinaires?
No moltes. I si parlem de mitjana d'edat, et parlaria d'un problema, i és que tots tenim una edat una mica que tendeix a venerable. No? Vull dir que tenim un problema que és el traspàs generacional, però bé, jo espero que ens en sortirem.
Sobre les generacions, ara pensava que hi ha una altra dimensió del Tintín que a mi sempre m'ha fascinat, que té a veure que un pot créixer, i sobretot ara que parlem d'edat, no? Antigament pots créixer volent ser de gran, com Lo Gran o com Reporter Tribulete, però són periodistes que tu els veus treballant. En canvi, sí, Tintín crec que és el periodista més afortunat en aquest sentit. Viatja per tot el món, i me'n recordo recordo que el Barril sempre deia, i l'única vegada que té la notícia més important del món, que és la fi del món, es queda adormit.
No, no, un periodista nefast, en aquest sentit. No, la veritat és que quan el crea Hergé, crea el periodista, que era molt... Aquesta figura existia, no?, en la premsa dels anys 30, no?, el paradigma potser seria Hemingway, no?, una mica el periodista aventurer, no?, és a dir, aquesta figura existia, però un cop el personatge comença a rodar, ja gairebé s'oblida, no?, que és un periodista, i és més aviat una mena d'aventurer, detectiu, boy scout, no sé, té un perfil una mica, però periodista, poca feina. De fet, només el veiem escriure alguna vegada als soviets, a dins del país dels soviets, i fer un reportatge així tipus National Geographic quan està al Congo. Però poca cosa més, vull dir que... De què viu Tintín és un enigma del segle XX i del XXI. Tintín, Milú i el Clàquita.
És un personatge sense ofici en aquest sentit, sense ingressos, segurament asexuat també, no?
Totalment, totalment, és a dir, és un personatge... No deixa de ser una mena d'abstracció, no? Si vols Rauxa, ja tens el Capità Haddock, ja tens el Tornasol i tens la Castafiore i el Milú, que és més humà que el propi Tintín. I Tintín no té passat, no té infància, no té país, no té identitat sexual, no? Fins i tot la mateixa cara seva, no? És un òval amb dos puntets, eh? Vull dir, és una cosa d'una... L'expressió és com un àngel, no té sexe.
És una gran simplicitat. Lluís, quin és el teu personatge al marge de Tintín, per descomptat, que t'ha fascinat sempre més a tot aquest univers?
Home, des de luego, el Capità Haddock. I si em dones a escollir un àlbum, per mi la joia de Castafiore és el més increïble, no? Perquè sense sortir d'un castell passen tota una sèrie d'aconteixements, aventures, i que trobo fascinant.
Quin és el que es ven més per això, aquí?
De part del Congo?
Perdó.
No, la veritat és que hi ha una venda bastant regular. O sigui, no hi ha un títol que tingui moltes més ventes que els altres, no? Aquí a Espanya, doncs, tenim la sort de que... Bueno, Espanya i Catalunya tenim la sort de que som el país, després de França, de que més títols ven, junt amb Alemanya, que també funciona més o menys. Altres països europeus no funciona massa. Itàlia, per exemple, mai ha funcionat bé. Però destacar un títol seria molt difícil, perquè no hi ha realment un títol que sobresurti molt sobre els altres.
No, la veritat és que a vegades el lector de Tintín vol tenir la col·lecció completa, no? És a dir, és una miqueta, diríem, com qui té aquella peça, no?, completa, no?, des del soviet fins a l'art alfa, no?, o des del Congo fins als pícaros. Però una miqueta la idea de món tancat, coherent, i potser per això, perquè tothom ho compra tota la col·lecció, no?, doncs potser hi ha aquesta... No hi ha un títol que es vengui més que els altres. No sé, és una deducció que faig, però no tinc la certesa que sigui correcta.
Ara que deies dels alemanys, a Alemanya no es diuen Tintín, no?
Timonstrupi, perdona.
Timonstrupi, és molt curiós, sí, que no el coneguin com a Tintín i Milú.
Tu riu-te que aquí a Espanya, la primera traducció que es va fer a Bèlgica, el nom original de Tintín i de Milú, i està escrit en els fulls mecanografiats, era Pepito i Pancho.
Wow.
I llavors els originals es conserven tachat Pepito, tachat Pancho, i posant Milú i Tintín.
Bueno, no donis idees, que hi ha alguns individus del govern actualment que els hi vindria molt de gust.
Però Tintín, a Pepito i Pancho. Pepito i Pancho, és a dir, si tu imagines Pepito i los pícaros o una cosa d'aquestes, és que
no,
fa mal, eh?
És de 13 Rubé del Perfebre, això, no?
Mira, va ser un moment de debilitat del traductor aquest primer belga, i afortunadament...
Que parles, Manel, de les primeres edicions que van publicar Casterman aquí a Espanya?
Sí, les primeres edicions
de Casterman... L'any 51, 52.
52, ells publiquen El secret de l'unicorn i altres d'Arcàmel Roig, que no té èxit perquè no ho saben ni distribuir ni res, doncs es conserven els originals de la traducció i sí, es posava Pepito i Pancho. Vull dir que, afortunadament, quan això ho agafa...
Cada dia prens alguna cosa.
Quan agafa la Concepció Cendrera, diu...
No.
No fotem.
Escolta'm, abans d'acabar, Joan Manel, no sé si fruit també de la passió tintinaire, Ara tens un amic a Praga, no? L'amic de Praga és la novel·la que has publicat a la columna sobre la memòria i l'amistat, diu a dins.
Sí, sobre dos personatges històrics, en Jaume Ministral i Macià, un escriptor gironí, i un metge de les Brigades Internacionals, que es deia Francis Kriegel, que va ser, a més, un dels herois de la revolució de la primavera de Praga del 68, no? Aquests dos personatges van conèixer la Guerra Espanyola i, molts anys després, es van intentar retrobar epistolarment a través de la xarxa d'exiliats espanyols que hi havia per tota Europa i sobretot per Praga, no? La novel·la vol explicar aquesta amistat, que veritablement és molt emocionant el que va passar entre aquests dos personatges molt potents, no? Perquè en Kriegel és un senyor que després d'Espanya se'n va a Xangai, se'n va a Borneo, se'n va a Txecoslovàquia, se'n va a l'Havana, vull dir, una vida d'aquelles increïble, i en Ministral és un escriptor notabilíssim, autor dels guions, el que més se li coneix d'ell són els guions del doctor Caparrós, però va ser un autor que va tocar tots els temes, no? La ciència-ficció, la novel·la d'aventures, té una gran novel·la que és Ciutat petita i delicada, dedicada a Girona, un gran escriptor molt oblidat, no? I aquesta relació una mica increïble entre aquests dos personatges tan diferents és el que articula aquest L'amic de Praga, que és la novel·la que, com bé explicaves, acaba de sortir ara a columna.
Amistat, aventura i viatges, eh? Per tant, sí, aquí hi ha aquí... també el segell. El segell. Lluís, en el vostre cas, d'aquí a 5 anys, el centenari, teniu algun títol, algun homenatge, alguna festa, alguna commemoració especial pensada de joventut?
Pues sí, la veritat és que sí. El que passa és que el temps va tan ràpid que tenim una comissària aquí a Espanya, que és Mònica Baró, una dona interessantíssima que va fer una tesi doctoral sobre la joventut. I a Amèrica Llatina tinc una fanàtica de la lectura de joventut, Irene Vasco, que és una autora nostra també, que està, vull dir, que guarda els llibres de joventut des dels anys 40 i vol muntar alguna cosa per allà també, no? Vull dir, muntarem coses, sí.
Molt bé, i les explicarem des d'aquí. Lluís Tendrera, Joan Manel Soldevilla, des de Girona, Catalunya Ràdio, gràcies per acompanyar-nos avui en aquesta passió tintinaire. Jordi.
Ha estat un plaer compartir aquesta estona amb vosaltres.
Igualment, que vagi molt bé.
Igualment, fins aviat.
Moltíssimes gràcies.
I acabem avui amb l'homenatge a Tintinaire que va fer la banda francesa Martin Circus l'any 1979, pel 50è aniversari de la creació. Us hem acompanyat avui Carla Verdés a la producció, Rosa Silloé al control tècnic i qui us ha parlat, David Guzmán. Notre meilleur copain, c'est un temps.
Il a vaincu les gangsters en Amérique. Il a bravé les Dupont en Afrique. Il a chassé des trésors sous l'Atlantique. Et je dirais même plus. À partir sur la lune, il fut le premier homme. À cause de l'idée folle de ce cher tournesol. Mais le capitaine Haddock ne l'a pas trouvé bonne. Et je dirais même plus. Ah, notre meilleur copain, bien sûr c'est Tintin. Mais notre chouchou, elle, c'est Milou. Et qui ne craint jamais rien. Bien sûr c'est Tintin. Notre toutou, elle, c'est Milou. Sean.